aquest divendres a 9:15 del vespre i amb entrada gratuïta i aforament limitat es podrà veure al local nou de Moja, Maleïda 1882, una pel·lícula que ens mostra aquesta ascensió de Verdaguer a l'Aneto. L'acte comptarà amb la presentació del mateix director de la pel·lícula, l'Albert Nadín, aquí amb qui podem conversar ara mateix. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Maleïda 1882 ens recrea aquesta ascensió, les condicions de l'ascens de l'Aneto amb fidelitat per part de Verdaguer fa 138 anys, a partir de versos del mateix Verdaguer i d'un llibre d'investigació d'en Bernat Gasull. El llibre i la pel·lícula ens venen a descobrir, Albert, que Verdaguer va ser tot un pioner en el camp del món de la muntanya a Catalunya, no?
Sí, correcte. Aquest és una mica l'origen i la raó per la qual s'ha fet aquesta pel·lícula, perquè una mica reivindicar aquesta vessant muntanyera i exploradora del poeta, no? Més enllà del seu vessant literari, doncs tenia aquest vessant també d'explorador, un dels primers exploradors catalans del Pirineu i sobretot una de les primeres grans travesses que es va fer en el Pirineu, d'alta muntanya.
Perquè hem de considerar això tot una aventura, perquè per Verdaguer no hi havia massa referències escrites, guies, plànols per poder-se orientar a la muntanya i també per les condicions i el material de què disposava el propi Verdaguer.
Sí, correcte. Realment Verdaguer tenia molt poques referències en aquells moments i de fet hi havia zones com la del Pallars Sobirà, que realment és que no hi havia ni mapes, no hi havia referències de cap mena. L'única referència que tenia Verdaguer era un llibre de Henry Russell, que va ser un dels pioners també del Pirineu des de la banda francesa, i que ja en parlava de l'ascensió de la Maleïda, i va ser una mica d'aquesta manera que es va captivar, no?, per aquest cim, a partir de llegir un llibre de Comte Russell. I llavors ell va voler fer l'ascensió del gran cim, del gran cim dels Pirineus, que a més estava considerat el cim més alt de Catalunya en aquells moments, però sortint de la Seu d'Urgell, o sigui, a més de 200 quilòmetres de lluny, no?, i tot fer-ho a peu i per un territori on no hi havia pràcticament referències, almenys a nivell cartogràfic. I aquesta és la gran aventura que expliquem, perquè al final ell el que volia era descobrir i pair bé tot aquell territori per poder després escriure els versos del poema, no? Poema Canigó, que està fonamentat amb els Pirineus, sobretot.
Una aventura que fins va arribar al punt de jugar-se la vida amb el mateix Verdaguer.
Sí, perquè d'alguna manera, clar, l'experiència de travessar una glacera era nula, era zero. Uh-huh. I podríem dir que no només per part d'ell, vull dir, la majoria d'excursionistes catalans de l'època no eren excursionistes d'alta muntanya en aquella època, eren excursionistes que tot plegat era un moviment encara molt minoritari, que estava molt concentrat a Barcelona o pobles o ciutats grans i que anaven molt a prop d'allà de les muntanyes que tenien. Per exemple, els de Barcelona, doncs, com a molt, s'anaven al Montseny, no? I alguns arribaven fins a lo que és el Puigmal i a lo que és el Pirineu Oriental, doncs, Vall de Núria, tota aquella zona. Però més enllà no passaven. I què passava? Que amb aquestes muntanyes properes no hi anirien de glaceres. Les glaceres estaven en les grans muntanyes del Pirineu, que ara tampoc hi són ja perquè ja s'han fos, però en aquella època ja existien. I llavors a les Maleïdes hi havia una gran glacera, com podia ser una glacera dels Alps, amb esquerdes fondes de fins a 30-40 metres, la fondària, i que eren unes condicions totalment inesperades també pel poeta. Sabia que hi havia glaceres, però realment no sabia el que era una glacera fins que se la va trobar. I també un dels problemes que s'hi van trobar és que aquí al territori català, des d'on ell va fer l'ascensió, no hi havia estris per atravessar una glacera. Qui tenia estris eren els francesos, des de l'Uixón, però ell no fa pas a través de l'ascensió des de l'Uixón, i surt de Viella. I a Viella no hi havia estris. Per tant, es troba en unes condicions que ell no coneix i, a més, amb un material que no té. Per tant, va ser bastant arriscat i, de fet, va patir un accident molt important, que se'n va sortir per poc.
L'Albert Naudín no ha estat sol en aquest projecte. El documental es va aconseguir finançar, per exemple, gràcies a la suma de moltes aportacions de molta gent. En alguna ocasió has parlat de que ha estat un projecte de país i en aquest projecte de país vau comptar amb la implicació de l'actor Lluís Soler, un gran coneixedor de Verdaguer.
Sí. Va. Això a més li va donar un tomb a tot l'argument de la pel·lícula perquè nosaltres inicialment vam plantejar això com un reportatge, un documental reportatge en temps real on el presentador de la història, que és el Bernat Gasull, qui va fer el llibre, anava explicant què va passar. Llavors la incorporació d'en Lluís Soler ens va donar l'opció de caracteritzar aquest documental. O sigui, veient que estem entre un documental i una pel·lícula de ficció, mig-mig, un 50%. Llavors tota aquesta gran interpretació que fa Lluís Soler sobre el Verdaguer. Aquest Verdaguer ja gran, Verdaguer abans de morir, el del 1901, que ens explica, ens recorda tota aquella gran història, no? Aquella gran història èpica. I després tenim un altre figurant que fa de Verdaguer jove, que és el que està en l'acció, és el que està, diguem, trascant el Pirineu i és el que s'enfronta, no?, amb tota l'aventura. Però sempre explicat des del punt de vista de la memòria d'aquest Verdaguer, interpretat pel Lluís Soler, que a més, ja sabem, és un gran coneixedor de l'obra de Verdaguer i interpreta sovint el que són els poemes de Canigó, no? S'interpreta d'una manera extraordinària, no? Uh-huh. I va ser una gran sort poder comptar amb aquesta persona, la veritat.
El gran protagonista és Verdaguer, interpretat doncs, per Lluís Soler, però l'altre, la muntanya, segurament doncs, coincidiríem en destacar que és la gran presència de la muntanya, doncs, un dels aspectes rellevants d'aquesta pel·lícula. Rodant alta muntanya, amb les imatges espectaculars que heu captat, ha complicat segurament el projecte, però el fa molt més atractiu.
Bé, realment, jo vaig arribar a aquest projecte pel meu desig de poder transmetre el que és l'ambient de muntanya i sobretot d'aquella muntanya que jo conec molt bé, que és la del Pallars o de la Vall d'Aran, perquè jo soc gairebé, podria dir que m'he criat allà, no del tot, perquè soc de Barcelona, però tota la meva vida, la meva família, he tingut casa al Pallars, i més a la Vall d'Aran, conec molt bé aquelles muntanyes, som d'una família de tradició molt muntanyera, i un dels objectius era transmetre aquest esperit autèntic, no?, la muntanya, i què més no que transmetre'l des d'aquest punt de vista del primer moment que es comença a explorar, almenys a nivell muntanyenc, la muntanya, que és aquest moment, aquest segle XIX, de l'època de Verdaguer. Llavors, per tant, ha sigut un goig, des del meu punt de vista, poder explicar i rodar aquesta pel·lícula amb aquestes condicions, perquè realment el que volem és transmetre això, que la muntanya és un lloc autèntic, pur, verge, i que tot està per fer, que ara mateix no és així, no? Però, si més no, era la intenció de transmetre-ho. I sí que complica la vida ser un rodatge amb alta muntanya, evidentment. Vull dir, hi ha moltes variables que fa que en un moment donat puguis o no puguis. Però la gent que som de muntanya, d'alguna manera, ja estem fets això. Vull dir, quan tu vas a fer una ascensió, vas a fer una excursió, ja hi comptes que et pots trobar amb mal temps, has de portar el millor tendes, has de portar motxilles grosses, i per tant, no ha sigut per nosaltres tant el problema de fer el rodatge amb alta muntanya com si la logística. La logística sí que ha sigut un problema, perquè la logística, sovint, en un projecte com aquest, que hi ha molta gent involucrada, que és col·laboradora, que són gent que ho està fent voluntàriament, perquè no tenien prou pressupost per pagar tot un equip, doncs aquí sí que la logística de trobar els dies, trobar els moments, demanar els permisos per poder enregistrar tot això, estar, no sé, a la glacera de la Maladeta, i poder-ho fer amb la gent que necessitàvem, els dies que necessitàvem, buscar un moment que no hi hagi molta afluència a la muntanya, que tot això realment ens complicava molt, el tema del rodatge. Però no per l'esforç d'arribar-hi, sinó per l'esforç de gestionar tot això. I això sí que ha sigut un repte. I també és una de les raons per la qual aquesta pel·lícula ha trigat 3 anys en realitzar-se. Vull dir, normalment una pel·lícula es fa el rodatge i es fa la realització en 1 any. I aquesta han sigut 3 anys. Per la manca de pressupost i per el que significa fer una pel·lícula amb poc pressupost i amb molta logística, no? Per tant, ha sigut un repte en aquest sentit, un repte molt important i que hem superat.
Un repte que podia continuar perquè hi ha ganes de seguir estirant el fil de la figura de Verdaguer Montañé i t'havies plantejat doncs, rodar una nova pel·lícula.
Sí, no només s'ha plantejat, és que ja hem començat.
Ja heu començat.
Ja hem començat. Sí, de fet, el projecte verdaguerpirineus.cat és un projecte que va molt més enllà d'una pel·lícula. O sigui, volem representar tota aquesta vessant del poeta muntanyera, que podríem dir que va començar el 1874, 70, els anys 1870, i va acabar l'any 1883. Però hi ha 2 anys que són fonamentals, que és el 82, que és la travessa de la Margarida, i el 83, que fa una travessa integral de tots els Pirineus catalans i també dels Pirineus francesos per la banda de la Lieja, i que és realment el punt d'inspiració del poema Canigó, perquè el poema Canigó parla dels Pirineus des d'un punt de vista aeri, perquè hi ha un vol fantàstic d'una fada, que és Flor de Neu, que porta un cavaller català, que és en Gentil, i ensenya tot el Pirineu, que és el regne de les fades. I llavors aquest vol, Verdaguer el va recrear el 1883, és a dir, jo m'he imaginat aquest vol i ara jo el faré caminant durant 2 mesos per tot el Pirineu, pujant tots els cims que pugui. I això és el que va fer el 83. I aquesta és la nova pel·lícula, que complementa la del 1882. El 1882 és una travessa lineal que fa el cim més alt dels Pirineus, i el 1883 una travessa circular on recrea el vol que surt el poema Canigó. Llavors, l'objectiu ara d'aquesta segona pel·lícula és explicar realment l'origen del poema Canigó i anar una mica més enllà. O sigui, ja no només posem un pic, expliquem més coses. És una pel·lícula encara més complexa, amb molt més reptes, i aquest cop sí que la volem plantejar ja des d'un punt de vista més professional, a nivell de finançament. La volem intentar rodar tot el 2021. Hem començat ja amb algunes escenes que les farem servir per un tràiler que presentarem en breu i donarem, diguem, el tret de sortida a aquest nou projecte oficialment, però aquest cop sí que la volem rodar a un estiu. I això també serà un repte, perquè llavors sí que necessitarem un finançament, un equip totalment professionalitzat, i bé, amb això estem. I per això també engegarem una campanya de mecenatge, en breu, que no sé si serà de cara al desembre, per intentar assolir almenys bona part del pressupost que necessitem per engegar tot això.
Doncs estarem al cas.
Ja farem arribar la informació.
Estarem al cas. De moment, doncs hi ha l'opció, evidentment, d'aquest mateix divendres, a 8:45 del vespre, de poder veure aquesta projecció de la pel·lícula amb la presència del mateix Albert Naudín al local Nou de Moja, entrada gratuïta i aforament limitat, a 8:45 del vespre, dins del Festival EVA. Gràcies per explicar-ho, Albert, i que vagi molt bé aquest mateix vespre.
Vinga, gràcies a vosaltres. Fins ara, a reveure.